TV3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 12 de gener, i avui, com fem habitualment, començam la setmana posant l'actualitat en comú i parlarem d'alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies amb un trident d'analistes de luxe, que ara mateix us presentaré. I, com sempre, completarem el programa d'avui parlant de l'actualitat de Formentera amb el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començant la repassada a l'actualitat, parlen d'aigua, perquè s'ha desactivat l'alerta per sequera a l'illa d'Eivissa. Les pluges dels darrers mesos han permès sortir d'aquesta situació decretada al mes de setembre, quan les reserves es van situar al 27%.
Sí, la situació al desembre suposa una lleugera millora sobre el mes anterior, amb un increment de l'aigua als pous d'un punt, el que deixa les reserves hídriques al 48% de la seva capacitat. Tot i la bona evolució, l'illa no surt de la situació de prealerta, encara que durant el darrer mes de 2025 va rebre una mitjana acumulada de 78,5 litres per metre quadrat, molt per damunt de Formentera, on varen caure 58 litres per metre quadrat amb dades de l'EMET. Tot i això, a la Pitiusa del Sud la situació és de normalitat, amb una important millora sobre el mes anterior, segons informa la Conselleria del Mar i el Cicle de l'Aigua. El darrer mes, les Pitiuses han rebut un 137% més de pluges que al desembre de 2024.
I amb aquesta bona notícia, aquesta millora de les reserves, canviem ara d'assumpte, perquè ja ha acabat el termini que tenien els afectats per la Dana Eivissa per sol·licitar les ajudes al Consell Insular. De moment, fins a 70 dels sol·licitants ja han cobrat l'import i la institució insular no descarta obrir un altre termini per reclamar les que no han pogut fer aquesta petició fins ara.
Les ajudes són de fins a 2.500 euros per a particulars i de 10.000 euros per a pimes. Els negocis del barri d'Espratet van ser els més afectats per les inundacions. Els que es van afanyar en demanar la subvenció ja l'han cobrada. És el cas de la Nàutica Ereso, com explica la seva gerent, Catiana Gómez.
Estava hasta aquí d'aigua, vull dir, hem perdut molt, bateries, neveres termoelèctriques, tot el que és electrònica, vàrem perdre molt de material, molt. De seguida s'han posat en marxa i estan contents, la veritat, perquè clar, te quedes una mica estafat perquè són moltes pèrdues. I el Consell ha pagat 10.000 euros, que està molt bé, per ara.
La gran majoria dels afectats, però, han aportat la documentació a ultimíssima hora. El Consell assenyala que es van registrar més d'un centenar de peticions el vespre en el qual acabava el termini. En aquest cas, el cobrament arribarà més tard. Genaro Donnarumma, de la pizzeria Vela Napoli, creu que devia ser des d'arrés a demanar. L'Àngeles López, gerent de la cristaleria Isla Azul, diu que varen apurar també al darrer dia. El sentim.
Que acabamos de... Sinceramente, tenemos fecha de entrada del Consell a la serenada, casi a final de año. Nosotros fuimos casi de los últimos, porque no nos enteramos.
Y luego tenemos solicitada la ayuda en el Consell, que de momento hemos entregado toda la documentación que nos han pedido, pero supongo que la habrá entregado ayer, porque creo que era el último día.
La quantitat total reservada és de 5 milions d'euros i, si no s'exhaureix, es podrà obrir un altre termini per a aquells que no han presentat la justificació a temps.
I per la mare d'infraestructures, perquè les dues rampes varadors que donen accés a la mà a les petites embarcacions de Formentera estan inoperatives. Des de les associacions de pescadors i d'usuaris recreatius de l'Estany demanen al Consell que les arreglin per possibilitar l'accés a la mà dels formenters.
Si la rampa varador situada a la bocana de l'Estany d'Espeix i la situada a Escopinà, a Mitjorn, estan inoperatives a causa dels temporals. El president de l'Associació de Pescadors Recreatius, Paco Mayans, demana al Consell que les arregli, com deien, per facilitar la sortida a la mà dels formenters.
No és només fer una obra, que em pareix molt bé que es faci, però es té que mantenir. Si no es manté, ens durarà tres bufades de vent, com vulgarment es diu.
Pel que fa a la rampa de Sestany de Space, demanen un canvi d'ubicació per tema logístic i de seguretat. Ho explica Xico Castelló, president de l'Associació d'Usuaris Recreatius de Sestany de Space.
Vents com ho són afectants d'hivern, són vents de Ponent, Llebeig, Mestral, Tramuntana, allò està obert completament, allí és inoperativa completament. Doncs creiem que dins Sestany això es solucionaria en molt bona part.
També estan pendents de la construcció d'una tercera rampa a la zona de Rocavella, en Espujols. Sentim novament Paco Mayans.
Clar, quin és el problema? Estan parlant de parc natural. El parc natural ja transcendeix les competències del Consell i tots els tràmits en parc natural són ser lentos i farragosos. Nosaltres el que demanem és que s'agilitzin, que es solucioni aquest problema per tots els usuaris de petites embarcacions de Formentera.
Des del govern balear asseguren que estan a l'espera de l'informe favorable del Ministeri per poder atorgar l'autorització definitiva per executar aquesta tercera rampa.
I acabam, Nieves, amb un apunt de successos perquè un home es troba ferit greu després de ser atropellat a nit aquí a Sant Rafel.
Sí, els fets van tenir lloc a la sortida del poble poc abans de les 11 de la nit, quan l'home de 49 anys i resident a Eivissa va ser atropellat per un vehicle que anava a gran velocitat, segons detalla el 061. Una ambulància es va traslladar al lloc dels fets, els sanitaris van atendre i estabilitzar l'home i després el van traslladar a l'Hospital Can Misses, on va ingressar amb politraumatisme greu.
Idò, esperem que es recuperi aviat. Nieves, després t'escoltant, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida posam l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. En comú.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us havia promès abans d'aquesta pausa, és el moment de posar l'actualitat en comú, com fem cada dilluns cap a aquesta hora, i aquesta setmana ens acompanyen, quin luxe de tertulians que tenim aquí cada dilluns, la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Bon dia.
El periodista, músic i cineasta, Javi Riera, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el fotògraf i il·lustrador, Toni Planell, junt al Toni.
Bon dia.
Molt bon dia. Com estàu en aquest dilluns? Fresquet, però no tant, eh? Ja ha començat la cosa a donar una treva pels fredolics. Avui, bé, fa fred, però tampoc tant, eh?
Tens la ximenea.
Sí, exacte.
Es que entenga.
Es que entenga. Aquí es nota Que es nota un afortunat.
Es nota, no hi ha els duros.
Que teixim, ara, ja.
Carai, si nota.
Inoperativa, potser ara mateix, no?
No, ara
funciona.
És l'únic que tinc perquè l'entrarme. L'únic, és el que tenim a rics.
No pots viure, però pots fer sobresada.
Exacte.
L'altre no, però la ximeneia funciona.
És l'únic que tinc.
La
ximeneia és gat.
Oh, i doncs es pot tenir més sort.
Ja està, ja està.
Es pot tenir més sort a la vida. Escolteu, començant parlant d'aquest tema que també hem tractat en titulars, que són les ajudes a Sedana. Crec que trigarem molt a oblidar aquests episodis de forts aiguats de finals de 2025, setembre, mitjans d'octubre, aquí a Silla d'Eivissa. I els afectats que ja han sol·licitat aquestes ajudes, evidentment no arriben a cobrir-ho tot, ja ens ho diuen, però estan començant aquests negocis que es van veure més afectats, sobretot a la zona de les païsses, a cobrar aquestes ajudes. Per altra banda, volia posar damunt la taula el fet de que es consell, en previsió de que no tothom hi ha arribat en aquestes ajudes, ja es planteja tornar a obrir una altra línia d'ajudes, per tant, ampliar aquest termini. I són aquests dos assumptes relacionats amb què passa quan ens ve un episodi tan fort com aquest i tan extrem. Evidentment, les ajudes arriben en gener de 2026, han passat uns mesos, però la pregunta seria, arriben prou aviat, és prou àgil l'administració, es podrien haver afanyat més, tal d'acord o no, en què s'amplia aquest període. En fi, posem totes aquestes qüestions sobre aquest assumpte damunt la taula, començant per en Javi Riera.
Bé, en primer lloc, hi ha que recordar d'on venen aquestes ajudes, encara que es gestionen per el Consell Insular, que després hi ha molta gent que diu que no es fa res, que es governa des central. Bé, en fi, tots sabem el que ha passat a València, i a València molt més trist, perquè a València la majoria d'ajudes encara no estan repartides, si no, sé que cap de setmana que no en tinc constància, la majoria no havien ser repartides. En quant a la prestesa, jo crec que bastant bé. La veritat és que s'entén que aquestes coses no són tan ràpides ni tan fàcils de fer, s'ha de sol·licitar, etc. Bueno, ja saben com és la burocràcia, però bastant acceptablement bé. La quantia és en què jo no estic en absolut d'acord. O sigui, tinguem en compte 2.500 euros, o sigui, jo tranquil·lament, de la gent que jo vaig entrevistar, ja et dic jo que 2.500 euros no li serveixen a ningú ni per començar. Sense anar més lluny, empreses són 10.000, sense anar més lluny, les pèrdues que han significat, a més, que el Teatro Eivissa no torni a obrir com a Teatro Eivissa, eren 100.000 euros. És a dir, no estem arribant ni un 10%. Aquí, la notícia de IB3 també parlava del cas de Nàutica Ereso, que és un 25%, i crec que encara han tingut sort dintre del que cap. És a dir, jo entenc que les coses, que s'està tampoc no pot fer front absolutament a tot, però si tenim en compte que encara hi ha molta gent que s'ha quedat fora i que s'ha quedat, doncs simplement és una petita empanta, me pareix que es queden bastant curtes. Evidentment que fa falta que s'amplia més gent i que s'amplia la dotació, i jo crec que també al final per això es paguen impostos, no? Perquè la gent quan ho necessita en aquests casos, i en molts altres casos, que amb aquest encara per almenys crec que hi estarem, no aquí, sinó en general hi estarem tots bastant d'acord. En altres casos que hi ha una part de la societat que no vol que es donguen, també es tenen que dar.
Moltíssimes gràcies, Antònia. Maria, sí.
Bé, primer de tot, he de contradir-te'ns amb això de que tardarem molt a oblidar-ho. No, m'ho oblidarem de seguida. Perquè de seguida vendrà una altra dana que tornarà a provocar el mateix mal. I explicaré per què. A veure, no té sentit que una zona portuària tingui una inundació. Què ha passat aquí? On és que hi ha els desaigües? Què és el que s'ha tapat? I us ho diré molt clar, com que jo ja tinc bastants d'anys, record que just en el cantó de la Nàutica Ereso hi havia una séquia bastant important que desembocava a la mà quan la mà estava exactament a la carretera de Santa Eulària. Com que després hi van fer allí l'estació marítima de Formentera, aquesta séquia va quedar tapada. I, per tant, tota l'aigua que desembocava aquesta séquia, tot aquest drenatge, ara es queda acumulat a les feixes. Una altra. Allí on abans hi havia l'escorxador, que avui en dia és la cantonada de McDonald's. Just allí també hi havia una altra séquia molt important. Evidentment, quan aquesta séquia es tapa, perquè just davant del McDonald's, avui en dia, hi ha un dipòsit d'aigües pluvials i hi ha una plataforma portuària, i no s'ha fet un drenatge d'aquesta séquia, clar, tota aquesta aigua que tenia que desembocar a la mà resulta que es va acumulant i va pujant el nivell de Teatro Ibiza. I podria continuar, però només amb aquestes dues séquies que s'han tapat ja us podeu donar compte de que la inundació és evident. No hi importa ser un gran enginyer hidràulic per entendre que cada vegada que plogui una determinada quantitat, si aquests desaigües estan tancats, evidentment el nivell de l'aigua anirà pujant dins de les plantes baixes.
Moltíssimes gràcies. Toni Plànols, on tal, Toni?
Talment, i tot això que estàs dient, que dius que no fa falta ser cap enginyer per saber-ho, que ho saps tu, que ho sabem tots, i també sabem que aquests episodis no s'acaben aquí, és que n'hi haurà més. I tots aquests negocis és que patiran el mateix any darrere any. Ja ho tenim fet, ja està allí, no? Per això, la previsió, vull dir, igual que quan venen quatre neulats, aquests negocis ja intenten fer el que puguen perquè entri menys aigua de la que entra, dins el que és la previsió, ja s'ha de tenir previst que anirà passant. Si no és cada any, cada dos. És igual, que passarà moltes voltes. Vull dir, i aquí és on no estic d'acord amb algú que ha dit en Javi, que sí que es ve que és mig àgil, però pens que tarden massa en arribar aquestes ajudes.
Sí, igual és que m'ho som acostumat a que són més lents que jo que sé, però una vegada que no són exageradament lents...
Exacte. Es ve, però tarden massa, perquè tres mesos, que han passat tres mesos, qui s'ha des d'això...
Passa l'octubre, bueno, final de setembre i mitjà d'octubre...
Tot un trimestre per un negoci és molt de temps. És molt de temps de si no han pogut recuperar el que han perdut. Un trimestre se n'han dut per davant un negoci. Has parlat del Teatro Ibiza.
Bueno, el Teatro Ibiza també es va buscar l'excusa ràpid.
Exacte, quizá altres factors, però vaja, que qualsevol negoci, sense apuntar-ne cap en concret, tres mesos de tenir-ho tot esgarrat, que t'adonin això, un 10%, quizá tres mesos després, a veure, no negoci que ho suporti, no? Per això, en el que és la previsió, jo penso que ja hauria d'haver-hi uns plans de contingència de quan passi això, posar-nos en marxa. I no esperar que tothom venga a demanar-ho. No, no, no. Un equip de gent, tot allà on s'ha inundat, amb sus papers en sa mà, i anem a rellenar-ho aquí mentre estan mesquins intentant recuperar el seu. Perquè, clar, és que ho han demanat molt tard. Però sí, és que aquesta gent n'està traguent fang no sé quant de temps.
I valorar els danys, que te demanen una auditoria, que entenc que és normal, però, clar, però vull dir que això no es fa...
És que per això mateix, sabem que han tancat totes les sortides d'aigua, sabem que s'inundarà. Sabem que hi ha negocis que cada volta que s'inundi tindran el que tinguen. Dins de tots els plans que s'han de fer, que no són domenes de queixos, jo penso que s'hauria de fer pues un plan de contingència d'un equip de gent que el dia després de que plogui vagin negoci per negoci, en sus paperats, en sa mà, a veure qui és sa persona, i dius, mira, anem a rellenar això i anem a demanar ja ses ajudes, que no tingueu que estar plens de fang la vegada que fem aquests tràmits.
Més barat serà si en el moment que comença a ploure tenim una sèrie de personal de l'Ajuntament desatascant les sortides de les clavegueres, perquè resulta que, a més, els embornals estan absolutament col·lapsats de fang de l'anterior ploguda. Per tant, és que és una espècie de desgràcia anunciada.
No va ser tu que els va qualificar de mini-embornals?
Exacte. És a dir, són uns embornals mínims, que només poden absorbir un determinat règim de pluges. Unes pluges d'aquestes de xirimiri, o calabobos, que en diuen, però no les pluges que solem tenir aquí a la Mediterrània, que quan plou tots sabem que plou de veritat i que, per tant, han de ser embornals adequats per aquest tipus de pluviometries.
Javi Riera.
Bé, en primer lloc, més barat seria encara, crec jo, més barat. A la llarga seria més barat, evidentment, encara que hauria que fer una inversió, si començàs ja, sabent que hi ha aquest tipus de problemes, a invertir doncs, tot això en desaigües, en desatascar el clavegram, que això és el primer que s'hauria de fer, no només allí, sinó tota la ciutat de Vila, mínim. I d'un plan, que la Maria Antònia ho sabrà molt millor que jo com sempre es podria fer, i segur que hi ha experts en el Consell o en l'Ajuntament que ho sabrien fer encara millor, però hi ha un plan precisament per previst que aquestes coses passen, passaran cada vegada més sovint, i com està la zona i com hi ha que deixar-la per minimitzar els efectes d'aquesta pluja el màxim possible, perquè, a més, inversió en prevenció és quatre vegades més rentable que la inversió en pal·liar una vegada s'han patit els danys. El que passa, claro, requereix una inversió inicial, d'un pla de contingència i de ganes de tenir feina. En quant a el que diu en Toni, totalment d'acord, i jo afegiré una altra cosa, que si aquesta gent que va amb els paperets a les portes són funcionaris, que aquell dia, per el que siga, per una vegada, no surtin a esmorzar tres vegades, si pot ser. I res, això, digues.
Fent amics.
Val. I doncs mira, no deixem de parlar d'aigua, perquè també obríem el programa avui en aquesta repassada d'actualitat parlant d'aigua, i és que s'ha desactivat l'alerta per sequera a l'illa d'Eivissa, això no sé si serà bo o dolent, ara ho comentarem, precisament per aquestes pluges de finals del mes de setembre, dia 30 de setembre i també mitjans d'octubre. I què passa? Que això provoca que l'Aliança per l'Aigua demani, amb aquesta situació, amb tot això que estàvem comentant, que es prohibeixi l'ús d'aigua de pou en els mesos d'hivern. I el govern, per la seva banda, diu que l'any passat es van substituir 800.000 litres d'aigua de pou per aigua dessalada. Amb tota aquesta fotografia, Antònia Maria, quines són les conclusions que podem extreure i de les que podem debatir avui?
A veure...
Perquè són, suposc, sí, dues situacions paral·leles, no?
Sí, però en lloc d'enfocar-ho des del punt de vista mediambiental, ho enfocaré des del punt de vista monetari.
Venga.
Perquè aquí el que hi ha és un gran negoci que l'han de destapar una mica. Anem a veure. L'aigua de pou té preu de mercat 0,3 euros metro cúbic. L'aigua de salada té preu de mercat 1,3, fixeu-vos, 0,3, 1,3 euros metro cúbic.
O sigui, 3 cèntims, 0,03.
No.
0,30.
30 cèntims metro cúbic.
Vale.
O bé, 1 euro 30 cèntims metro cúbic. És a dir, la diferència és enorme. Què passa? Que quan injecten l'aigua a la xarxa pública, m'ho la cobren sempre a preu de dessalada. M'ho la cobren sempre a 1,3. Però, en canvi, volen extreure aigua de pou, que és molt més barata a l'empresa que la que pública, i, en canvi, en els usuaris o en els ajuntaments la cobren a preu car. Això ja comença a grinyolar una mica. Com és que volen seguir traient aigua de pou? Pues perquè resulta que la compren a un preu barat, però la facturen a preu car. I llavors, una altra cosa que encara crida més l'atenció. Anem a veure, la zona de Santa Eulària. A la zona de Santa Eulària es varen inventar d'injectar aigua de dessaladora dins els aqüífers per tal de recuperar els aqüífers. És a dir, una aigua que quan s'extreu val 0,3, injecten una aigua de recuperació que val 1,3. Aquí, qui està fent el gran negoci és qui està gestionant aquests fluxos d'aigua. Per tant, abans de parlar de medi ambient, posem una mica de claretat en sus números, perquè els números des del punt de vista econòmic no quadren. I aquí em sembla que hi ha molt més enriquiment opac des que sembla, i no tant un tema mediambiental que ens ho volen fer creure. Perquè l'altre gran problema és que per poder fer aquests negocis, la gestió mediambiental de l'aigua és completament opaca i no hi ha manera de saber quin és el control que hi ha damunt de les existències de l'aigua a Eivissa.
Per tant, aquesta proposa que posa damunt la taula Aliança per l'Aigua de demanar que no s'extregui aigua de pou en hivern, Antònia Maria?
Jo crec que seria correcte perquè avui en dia tenim dessaladores que tenen una capacitat que durant l'hivern sobrepassa tranquil·lament les nostres necessitats i que, a més, ja que estan instal·lades, és rentable mantenir-les a bon rendiment. Sí que han de fer una paralització de reposició anual d'un mes, però en les tres dessaladores que hi ha, l'hivern té més de tres mesos per poder tenir una dessaladora en descans sense que interfereixi en su subministrament. Mentrestant, com que l'aigua de pou, els únics que l'empleen és agricultura, que a Eivissa hem de recordar que és una mínima part de la despesa d'aigua, la major part de la despesa d'aigua és aigua urbana. Això contradiu totalment els números que hi ha tant a la península com en el continent europeu. Què passa? Que sí que seria una bona mesura per recuperar altra vegada els aqüífers. I llavors, per altra banda, permetria que si aquests aqüífers estan recuperats en l'estiu, quan fa falta molta més capacitat de subministrament d'aigua, poguessin tenir les transdessaladores funcionant i l'excedent dels aqüífers. Ara, el que no és de rebut és que s'estigui mercadejant d'aquesta manera, injectant aigua dessalada dins un aqüífer, és de Santa Eulària, que a més, per una altra banda, l'estan extraguent i que mos facin aquest cambalatge de preus de ara te la venc a un preu i llavors la cobraré a un altre.
Moltíssimes gràcies, Toni Planell, junta al Toni.
És que venia de bon humor, però... però... Qui sap, has canviat una miqueta. Perquè,
a veure... La perspectiva, no?
Sí, perquè a veure, aquest euro de diferència...
Sí.
A quina butxaca va?
A Aqua. És a dir, se'n va a l'empresa que està gestionant les aigües de subministrament urbà i els ajuntaments no li posen les coses clares en aquestes empreses que estan subministrant l'aigua de grifo, que dèiem.
I de nou ho arreglam, eh? A veure, no, és que en el moment en què convertim ja l'aigua en un bé de mercat, és que ja l'han cagat.
Bé, d'especulació.
D'especulació sí. Directa.
Bé, en fi, sí. Bé, com... és com si agafes sense vivenda i fes amb el mateix. Ai, no, espera't.
No, sense vivenda, crec que no has agafat un bon exemple, perquè aquesta ja està especulada des de fa temps.
Ja sabem el que passa. No?
És com si agaféssim l'aire de respirar i féssim
però
el mateix.
No de mi deies, no de mi deies.
Calla, que vendrà a baire.
Ens escolta molta gent, eh?
Sí. Bueno, i no tots són bona gent, en que ho paregui, eh? La majoria sí, però segur que no tots.
La gran majoria sí.
No, bé, insisteix, vull dir, m'apareix una animalada, vull dir, agafar aigua, que no hi hagi un control per part de les administracions, de que no hi hagi ningú que faci aquest joc de trileros per posar-se un euro dins la butxaca...
Per cada metro cúbic.
Per cada metro cúbic. Que són molts de metres cúbics, sí. Que són molts d'euros.
Sí.
Bé, jo estic escandalitzat amb aquest tema, que és que parlem d'aigua. És que parlem d'aigua. I amb un context de sequera, que ara han caigut quatre gotes i ja en les quatre gotes pareix que ja està tot arreglat, és que estem en sequera.
Sí, i no parlam, perquè això ho deixarem per un altre debat, de la mala gestió que es fa de les aigües depurades, que en lloc de tirar-les directament a la mà, es tindrien que reutilitzar perquè tenen molts d'usos. I resulta que els usos que es podrien fer d'aquesta aigua que surt de les depuradores, en lloc d'emplear aquesta aigua, estem empleant aigua potable, dessalada, a preu caríssim. Quin sentit té utilitzar aigua potable per fer els carrers nets?
És que és una gestió perversa.
Totalment.
Ja no és inepte. Ja passa de ser inepte a ser perversa, des d'aquesta perspectiva. En fi, no m'encalentaré més.
Va, idò, Javi Riera.
Doncs mira, jo com que sóc una persona de natural optimista, ja li he tret una part positiva a tot això, que és que no pensava fer-la, però anunciaré la quarta part d'Idò Matals, que serà la màfia de l'aigua. Serà un món, un futur molt proper.
Podem anunciar-ho ja com a primícia.
En sa que la gent, sí, en sa que ningú m'agafi la idea, en sa que surti d'aquí la registro a Creative Commons, o sigui, que no me la copi ningú.
I espavila, ves agafant el
telèfon. Inclús no destacar-t'ho manera com un capítol de Black Mirror, perquè és el que estan visquent ja a Eivissa. O sigui, no, imaginem-nos... O sigui, és que això, dos passetes més endavant, i estem privatitzant l'aigua directament i fent pues, com passen la vivenda i que venguen els rics aquí i acaparin tota l'aigua que vulguen, i els altres pues, tenien que fer com a Mongòlia, tenien que fer 70 quilòmetres amb un galleda d'aigua damunt d'escap.
És que s'està fent. És que per beure aigua te n'has d'anar amb el cotxe ple de garrafes a omplir-les a Sant Rafel. No hi ha molta gent que fa això. Mentre els rics van omplint cada dia la piscina amb aigua nova. No estan molt lluny d'aquesta distopia.
O perquè n'has llat i els hi duim naltros encara. Es creu ell i els hi duim naltros directament. Perquè no es tenen que moure perquè està llet també que els facem treballar. Si no t'acostumes així, de primeres tenir que treballar, és dur, eh? És com tenir, és com viure amb un dilluns permanent.
Mm. Tens el guió fet, eh?
Sí, Antònia Maria.
No, no, és que ja no tinc res més que afegir. És a dir, una altra de ses coses que tindríem que tenir damunt sa taula és quin control es té de ses extraccions que es fa despous. Perquè resulta que una altra de ses coses bastant opaques és que existeixen molts depous, alguns legals, molts altres il·legals. Però és que resulta que des legals no sabem quina quantitat d'aigua treuen perquè no hi ha un comptador que ens ho digui. És a dir, ja pots tenir legalitzat un pou, que si tu no saps la quantitat que s'extreu d'aquest pou, és una cosa que és un forat que no té fondo. Clar, és a dir, fixeu-vos quina mala gestió s'està fent de l'aigua quan en realitat mos estan dient contínuament que tenim un problema de sequera i que tenim que estar estalviant aigua. El primer que s'ha de fer és començar a tenir un pla general de tota l'illa de com s'ha de fer aquesta gestió i procurar que aquests forats per als quals s'amunt va no només les inversions, no només el preu de l'aigua, sinó també la quantitat d'aigua, tots aquests forats puguen estar més o menys coneguts i controlats. Això és el primer que s'hauria de fer. Un plan general per tota l'illa.
Idò, ara que deia Antoni Planells que avui venia de bon humor, precisament Antònia Maria Siré va ser protagonista d'una peça que van fer els nostres companys de serveis informatius la setmana passada parlant de la sargantana pitiusa i segons les dades que portava Sos Salvem la sargantana pitiusa, la serp de ferradura va arribar l'any passat, l'any 2025, a tots absolutament els racons d'Eivissa. Així que, Toni, no sé si mos queda espai per l'optimisme, que ara deia també en Javier Riera que era un optimista per naturalesa. No sé si ens queda gaire espai per l'optimisme en aquest sentit.
Carai, no. Està, tot aquest espai jo crec que està tot ple de serps.
Sí. L'espai que ens tocava per l'optimisme
està ja, ja està
serps,
colonitzat, també.
De ferradura.
Sí. Bé, ara mateix jo ja... que queda plorar. I fer, bé, com diu Antoni Maria, algun santuari, algun zoològic, vull dir, posar el que és part de la nostra identitat dins d'una urna, no? Perquè, per mirar com érem, com ses pageses abans, no?
Javi Riera, perquè és que vull que acabi el torn de paraula.
Sí, jo m'acabo plorant i, escolta, quin sap. Sí.
No, si no havies acabat endavant. Eh?
No, jo segueix plorant jo tot sol, en la meva intimitat.
Javi Riera, i després escoltàvem a l'experta, a l'Antoni Maria Sire.
Bé, segurament veurem una crescuda per un altre costat de gent que posarà la sargantana en el cotxe i aquestes coses, que és per el que es quedarà és emblema i, bueno, i tota la gent... Que no sé què dir, o sigui, puc amullar xistes massa negres per aquesta hora del matí.
És una hora perfecta, ja, 12:30, ja han passat des migdia.
No, però jo crec que avui ja he batut el cupo de fer amics, aleshores en deixaré una mica per la pròxima.
És horari infantil.
Sí,
claro. És horari de funcionari esmorzant. Res, és absolutament... No, em posaré una mica en seriós. És absolutament una tragèdia, des de tots els punts de vista mediambiental, cultural... És una cosa més de tantes que han perdut ja a Eivissa perquè som uns trossades. O sigui, és que no té més història. Podem queixar-nos dels polítics, però al final són altres. És que els votam, som altres els que no fem prou per tampoc per queixar-nos. Bueno, tenim-lo com ens mereixem.
Antònia Maria Siré, estàs...
El que passa és que la sargantana no tens la culpa.
No,
sí.
No.
Jo ara no perdré aquests minutets que em deixeu explicant les qualitats biològiques i els valors identitaris que tenen les sargantanes, que crec que ja ho he dit moltes vegades. Aprofitaré per donar un crit de solidaritat en la sargantana a tothom que tinga possibilitat de fer un petit santuari, de poder fer una petita reserva en la qual poder tancar un petit tancó per les sargantanes, que ja hi ha bastants particulars que ho estan fent a l'illa d'Eivissa. El que passa és que, com que no està permès per llei, clar, no podem dir encara on és que estan situades aquestes zones. I en aquests llocs, tancar amb unes valles que impedeixi l'arribada de les serps per tal de que allà dins hi pugui haver-hi una població de sargantanes, que, per cert, hi ha illots que les sargantanes tenen menys espai hàbil des que podrien tenir en aquests santuaris de 100, 200, 500 metres quadrats. Allà, i llocs que encara és menor l'espai que tenen les sargantanes, o sigui que no estarien en cautivitat. Estarien, diguem-ne, en un espai restringit que no és el mateix que està en cautivitat. I poder seguir tenint almenys unes poblacions de mostra de lo que havia set la nostra biodiversitat, perquè jo encara crec que en un futur podem establir algun tipus d'estratègia per intentar erradicar les espècies invasores que han arribat dins Eivissa. Per tant, vull fer una crida molt insistent a l'administració per tal de que realment, per una vegada, es posin a fer el que toca fer d'una manera ràpida, perquè estan perdent els últims temps, els últims mesos que encara podem trobar sargantanes de forma natural a la illa d'Eivissa.
Idò, jo no afegiria absolutament res més. Em quedaria amb aquestes paraules d'en Antònia Maria Siré i us agrairia moltíssim en els tres Toni Planells, un tal Toni, Javi Riera i, per suposat, Antònia Maria Siré, que hagueu set aquí una setmana més amb aquest compromís, aquesta passió i aquest seny que sempre li posau en el debat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins voler, quan vulgueu, aquí estarem cada dilluns. Són les 12:40. Nosaltres ara farem una aturada a passar publicitat, un minutet i mig, i de seguida connectam amb en Pepo Rubio, que ja ens espera a Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és investigació. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Connexió Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i com fem cada dilluns cap a aquesta hora connectam amb el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a Formentera en els últims dies. Pepo Rubio, molt bon dia. Per on pares avui?
Molt bon dia des del bell mig, des del cor de Sant Francesc. 15 graus i mig de temperatura, bufa bé moderadament, al voltant dels 15 km hora de migjorn del sud, i el cel es ve com a Eivissa, parcialment ennuvolats. No està malament aquesta mena de treva que estem tenint després de dies de tanta pluja, tant de vent, i al cap de setmana, doncs bé, en definitiva, bastant agradable que hem viscut. Mira, volem parlar-vos de les propostes que podeu desenvolupar a Formentera durant aquests mesos en què alguns diuen de parón, no?, d'aturada. Jo no m'ho acabo de creure, perquè són moments en què, doncs, per dir tal, el conservatori va tot tren, a l'escola de música també, i en aquest cas, doncs, les persones que tinguin inquietuds artístiques, doncs, també poden tirar endavant amb les propostes, tallers que fan de pintura, de diverses disciplines que impulsa el Consell de Formentera. Una d'elles és una, diguem-ne, que històrica pel que fa a la formació d'adults i també de petits a Formentera. En aquest cas parlarem de la formació d'adults. Estem parlant de la ceràmica i ho parlam amb la seva professora, amb la professora que s'encarrega d'aquest taller de ceràmica, Natània Gredano. Ella porta 27 anys, atenció, muntant parada a la Fira de la Mola. Tània, gràcies per venir avui a IB3 al dia.
Hola, bon dia.
A veure, Tània, explica'ns un poc, la ceràmica i la teva vida van de la una. Explica'ns com vas començar en això, de la ceràmica i com et va portar a Formentera?
Bueno, així resumint-te, perquè bueno, són quasi 30 anys que porto dedicant-me a la ceràmica, doncs tot va començar doncs perquè jo ho tenia de hobby, jo ja fa anys, ja ho he explicat algun cop, tenia una amiga de la meva mare, una de la família, que és ceramista, i jo des de petita que anava a casa seva i la veia, que feia els mercats, i jo deia... Hi havia una part de mi que deia, jo vull ser així de gran quan era molt petita, i al final, mira, una cosa o altra, he acabat així.
No és perquè vas veure Ghost.
No, a Ghost ho vaig veure bastant després, de fet.
Gairebé 3 dècades al mercat de la Mola. Entenc que tu has vist passar la història recent d'aquest important punt de l'artesania de Formentera. Ha canviat?
Sí, ha canviat perquè tot canvia, però sí, ha canviat moltíssim. Però bueno, aquí estem, és reinventar-se i seguir endavant i bueno, sempre confiar en la feina i quan fas una cosa que t'agrada, doncs vulguis que no, sempre acaba sortint.
Els de la ceràmica sou gent valenta. Ho dic perquè, clar, a vegades feu peces una mica voluminoses, el turista, a més, amb les normes avui en dia de l'aviació, doncs ho té una mica més complicat per emportar-s'ho a Itàlia, a Madrid o allà on vagi. Com vius això? Quina és la proposta que una mica el mercat et constreny a fer?
Sí, bueno, el que has dit és veritat i sí que molta gent no compra justament pel fet de que se'm trencarà, no? Però bueno, jo pues, clar, faig coses petites i coses més grans. La sort que tinc és que jo hi ha una part que he treballat molt en hostaleria i faig vaixelles i això ho envio per correu. I després també tinc molts clients que són d'aquí de l'illa i que tenen cases i també ja directament s'ho porten a casa seva. I altra gent que em fan càrrecs i que els hi envio. Vull dir, avui dia el tema d'enviament és bastant fàcil.
Va, Tània, conta'ns un poc aquesta proposta que fas de formació per a adults amb aquest taller que impulsa el Consell de Formentera. Es fa al Centre Gabrielet, no? O sigui, també a l'Edi Mig de Sant Francesc, al costat del Mercat Pagès, recordam. És un curs que s'imparteix gener, febrer i març. A més, està molt bé, perquè només són 10 alumnes per classe, diguem-ne, per curs. Explica'ns un poc, es pot començar de zero, s'ha de venir una mica format, com va això?
Pots venir com vulguis, ja sempre ho he dit i que, vull dir, jo les classes em trobo amb tot tipus de perfils de gent que ja porta anys amb mi, gent que ja ho havia fet abans i gent que no n'ha fet mai. I jo, pel fet de trobar-me amb tot de nivells i perfils diferents de persones, doncs jo el que faig és que acompanyo cada persona a nivell personal. Sí que hi ha coses que s'expliquen a nivell general, com tècniques o maneres de fer que són importants, però el resta... cadascú pot venir amb el projecte que vulgui, que jo l'acompanyaré.
Qui s'hagi apropat mínimament al món de la ceràmica veurà que és un món complex, delicat i que a vegades gairebé toqueu amb l'alquimisme, no?
Sí, bueno, l'alquimia total, de fet, és tot, o sigui, del que tens fora quan entra dins del forn és completament màgia, no? A mi és una cosa que em fascina i em fascinarà fins al dia que deixi de fer ceràmica.
I escolta'm, el tema matèric, no? Amb quina matèria treballeu? Que és fang, ceràmica, alguns altres materials, combineu?
No, és fang, hi ha molts tipus de fang, hi ha d'alta temperatura i baixa temperatura, que bàsicament és o el gres, la porcelana o la terracota, que és el que tothom coneix, no? O sigui, el fang vermell o blanc de baixa temperatura, que és més el que trobes amb ceràmica tradicional, i després hi ha el que és tema més vaixella o escultura, o per exemple tot el que és la japonesa, els tés i tot això, que és la translúcida, que és la diferència de la porcelana, llavors. Però és fang que després, un cop entra dins del forn i puja les temperatures que han de pujar al punt de fusió, es converteix bàsicament més en una pedra perquè ja no es tornarà a desfer. Mm. I aquesta és l'alquímia, una de les alquímies que vius en la ceràmica.
Clar, per la teva experiència en aquesta formació, la gent què busca quan ve al taller? Aprendre, sortir amb la seva peça, tenir un moment de... sobretot en aquest món que vivim avui en dia, tanta pantalla i tanta virtualitat, no? Tenim un moment de realment contacte amb una cosa física que existeix i que transformem amb els nostres dits.
Bueno, al final, com la ceràmica és terra, aigua, foc i aire, o sigui, són els 4 elements, per molt que vulguis, perquè bueno, del Pinterest estoy un poco hasta el moño, que no puc evitar de dir, lo prohibeixo, però sí, ai, és que he vist això i vull fer això, ai, és que això passa molt en el curs. Però al final, vulguis que no, això queda a un punt secundari, perquè al final tu t'enfrontes amb un tros de fang en el qual has de fer tu el procés procés i aprendre a... Bueno, hi ha gent que se li dona millor que altra, no? O sigui, perquè ja és una qüestió d'habilitat i de bueno, un procés creatiu que cada persona el viu diferent. Llavors, per molt que tu vulguis arribar a aquella cosa, bueno, has de veure com arribes, no?
Clar, a més es dona la circumstància que justament el curs el feu al Centre Gabrielet. Gabrielet, sí. El gran ceramista de la història de Formentera.
Sí, sí, això és guai. Sí, sí, està bé.
N'hem tingut diversos. No sé si el vas conèixer, Gabrielet.
No el vaig conèixer. No vaig arribar a conèixer.
Àngel Berenguer, que seria un dels seus deixebles, sí que el deuries conèixer, que va marxar fa uns anys d'allà. També Remé Castillo, que ens va deixar fa pocs anys també, una de les grans impulsores de la ceràmica. Déu-n'hi-do, ja ha recorregut aquí.
Home, i el Jaume també. El Jaume és amb el que... Bueno, amb el Jaume i la Remé són amb els que més... Amb l'Àngel també, el que passa que era un home més reservat, però jo amb el Jaume, de fet, avui dia segueixo tenint una molt bona relació.
En aquest cas, en Jaume, que també té parada a la Fira de la Mola, que fa unes ceràmiques també molt particulars, no? I que, en tot cas, doncs, ell ha begut també molt de la cultura japonesa, no?
Sí, perquè bueno, la seva dona, la seva exdona, que va tenir una filla, sí, és japonesa i déu-n'hi-do, una crac de la ceràmica.
Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Gener, febrer, març, amb aquest curs de ceràmica que imparteixen la Tània Agredano i ja preparant de cara a aquesta temporada alguna cosa de tendències respecte a aquest any?
Respecte a la meva producció personal, bueno, sí, sempre trec colors nous i, bueno, sorpresa, ja veurem a veure què em surt aquest any.
Molt bé. Tània Agredano, ceramista, moltíssimes gràcies avui per venir aquí a B3 al dia. Que tinguis un bon curs, que es portin bé els alumnes i que comenceu a tope aquesta temporada turística.
Moltes gràcies.
Que interessant.
Ei, com sempre
que
fem, Laura.
Pepo. És que quan demà l'ha fet el sí? Pinterest, eh? O sigui, a molts sectors, estic segura. Mira, mai hagués pensat que també el sector de la ceràmica, eh? No, deixeu-vos doncs inspirar ja pel veus. Que sorgeixi.
Bé, més coses. Aquesta última setmana hem pogut informar de que el Consell de Formentera ha imposat diverses multes als lots de platja, o sigui, gandules, parasols, quioscos, etc.,
sí.
Per valor de més de 55.000 euros, entre totes les sancions. Eh? Estem parlant de 72 sancions, o sigui que la cosa està bastant repartideta. Ens crida l'atenció, per exemple, alguns dels incompliments, de forma reiterada més, eren els preus regulats. O sigui, doncs tu, quan tens el quiosc, tens una tarifa de preus que t'han aprovat prèviament, doncs es veu que algú feia trampetes amb el preu de l'aigua, eh? L'aigua, justament, no?
Sí, sí, sí.
Una cosa tan essencial a la platja.
Sí, que justament parlàvem abans del preu de l'aigua en un altre context, però bé. També, sí, sí, sí.
També altres assumptes, com per exemple la manca de registres obligatoris del tema de neteja, separació de residus, ús de materials no autoritzats, o també aspectes com la protecció del sistema dunar. Sí, com us deia, més 55.000 euros en un total de 72 sancions. Alguns dels concessionaris doncs, han rebut, en aquest cas, fins a 15 incompliments, 15 sancions. N'hi ha un d'ells que ha rebut una multa de 11.300 euros i, de fet, hi ha altres dos concessionaris que han rebut, en aquest cas, 11 multes cada un al voltant dels 11.000 euros i l'altre gairebé 7.000 euros, per fer-nos una idea de com estan repartides. Més coses. El Consell de Formentera ha informat que ha sol·licitat al Departament de Costes del Govern de les Illes Balears dues coses al respecte de l'estany d'espeix. Una d'elles, que la rampa per entrar i treure embarcacions de la mar la facin a dins de l'estany i no a fora, que és on està ara. Com et pots imaginar, Laura, com que està fora i a més no és una zona molt desprotegida, a la que hi ha una mica de ponentada o de mestral, doncs no es pot utilitzar aquella rampa. Però no només això, sinó un dia que estigui la mar com una bassa d'oli, aquell dia, si per exemple per allà passa, posem per cas, el barco que uneix amb Dènia i t'envia aquestes onades que venen d'improvís, doncs pots tenir problemes importants. Està molt exposat, no només al mal temps, sinó també a la navegació en general. Llavors no acaba d'anar gaire bé per les persones que volen posar i treure la seva embarcació del mar. El Consell ha sol·licitat aquesta rampa al Departament de Costes, ja sabem que aquestes coses van no lentes, sinó lentíssimes. D'altra banda, també ha sol·licitat, en aquest cas el Govern Balear, poder ampliar el nombre màxim d'embarcacions que poden fondejar mitjançant autorització a l'estany d'espeix, que actualment són de 285. Tot això, l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix aplaudeix aquestes dues mesures, i pel que fa a l'ús dels amarraments regulats de l'estany d'espeix, assenyalen un parell de temes. En definitiva, amb l'objectiu de que s'hi apliqui un règim més flexible que prioritzi l'aprofitament d'aquestes places per amarrar dins de l'estany d'espeix. El que diuen és que actualment s'han trobat amb casos de persones que han hagut de vendre o fins i tot guardar sota un pi o una figuera a la seva barca, mentre al mateix moment hi ha nombrosos fondejos de baix impacte que estan orfes d'embarcació. De fet, ells mateixos han fet un comptatge i fixa't, Laura, és que el número és bastant important. Aproximadament, perquè clar, en definitiva van en barqueta i van comptant un per un, però es poden equivocar, però aproximadament han comptat unes 130 boies buides de 207 en total. Clar, estem parlant de més de la meitat.
Sí.
O sigui, és tot un problema, i el que demana el Consell, el que demanen des d'aquesta associació d'usuaris és que des del Consell de Formentera es faci un esforç per racionalitzar l'ús d'aquestes boies, perquè, home, si... I, per exemple, ells plantegen. Actualment la normativa, si suposam, a una persona doncs resulta que passa millor vida, i els seus hereus no volen el barco, etc, etc, aquell amarrament deixa d'existir. I el que sol·liciten des de l'associació d'usuaris és que aquell amarrament passi a una altra persona que està en llista d'espera.
Clar.
No?
Clar.
O un altre cas. Mira, que me n'he d'anar a Austràlia durant tot aquest hivern i vull treure la barca de l'estany. Llavors, que durant aquests 6 mesos que tu estàs fora, de forma amb antelació i amb previsió, doncs que un altre usuari que no té lloc a l'estany pugui utilitzar-lo. En definitiva, es tracta d'obrir portes a la mar i no tancar-les.
Clar,
no?
Clar.
Això és el que sol·liciten des de l'associació d'usuaris. Des del Consell de Formentera, doncs bé, reben aquestes peticions, els usuaris diuen que els reben molt bé el Consell, però que al moment no veuen que es materialitzi cap de les seves propostes, i d'altra banda recordem que amb tot això el Consell de Formentera té pendent encara aprovar de forma definitiva la normativa, el reglament de fondeig a l'estany d'espeix, que es va aprovar inicialment el 2022, 4 anys més tard, encara falta doncs confirmar amb aquesta aprovació definitiva, i això implica dues coses. Una, que les assignacions de places encara són provisionals, no són definitives, i d'altra banda que el règim sancionador que inclou el reglament no es pot aplicar fins que no estigui aprovat doncs al 100%. Ja veurem com evoluciona això. Segons ens va dir el Consell de Formentera, el president mateix, Òscar Portes, aquest 2026 havia de ser l'any de la consolidació d'aquest fondeig regulat. Bé, ja veurem i ja us ho explicarem. D'altra banda, el gran tema d'aquests dies és doncs els pressupostos del Consell 2026, que encara no estan aprovats. L'equip de govern de Sant Iu està negociant amb Gent per Formentera i amb el PSOE, diuen que tenen les converses bastant avançades, tant Gent per Formentera com el PSOE han fet públic el seu decàleg, diguem-ne, de condicions, i el que diuen és que aquesta vegada no faran com l'any passat, que es van conformar, diguem-ne, amb una encaixada de mans, sinó que volen els compromisos negre sobre blanc, perquè denuncien tant Gent per Formentera com el PSOE que els compromisos del pressupost 2025 no s'han portat a terme i no volen que els hi torni a passar el mateix. De moment sembla que les converses amb Córdoba doncs no acaben d'anar ben encarrilades, perquè segons ens diuen des de l'equip de govern doncs Córdoba no els hi ha fet arribar les seves condicions. En tot cas, des de l'equip de govern havia anunciat que s'intentaria convocar un ple extraordinari per debatre i posteriorment votar el pressupost insular de 2026. De moment això no està passant. De moment doncs segueixen conversant i vinga, conversa, de moment no tenim pressupost. Ja per concloure, aquest dimecres, el dia 14, la Creu Roja munta una sessió informativa a la tarda de 4 a 6 per formar voluntaris d'aquesta entitat humanitària, Creu Roja, perquè puguin atendre les persones migrants que arriben a Formentera. Recordem que antigament havíem tingut un grup de voluntàries de la Creu Roja que es va, doncs, desmantellar durant el 2025, i actualment doncs aquesta atenció a les persones migrants quedava únicament en mans de la bona voluntat dels 4 treballadors del Consell que es podien localitzar pagant hores extres i tal, i sobretot de la Guàrdia Civil. I avui a Consell d'Entitats a les 7 de la tarda per parlar del Formentera.eco, dels resultats 2025 i de la proposta plurianual que vol fer el Consell de Formentera de cara al 2026. Encara no sabem de què anirà, o sigui, aquesta tarda ja anirem i us ho explicarem els pròxims dies.
Home, i tant, Ido, ja ens ho explicaràs, Pepo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada des de Formentera.
Fins aviat. Nosaltres ja enfilam al final del programa d'avui.
L'agenda. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days.
Doncs ahir, 58 minuts, és el moment de rebre de nou aquí a l'estudi en Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment ara també de repassar l'agenda cultural del dia i començam avui a Sant Antoni per assistir a la inauguració de l'exposició Cançoner de les Pitiuses.
Sí, serà a les 7 de la tarda al far de Ses Coves Blanques. A la inauguració participarà el grup folclòric Brisa de Portmany. La mostra estarà oberta fins el 14 de febrer i es podrà visitar de dimarts marxa divendres de 5 a 8 de la tarda i els dissabtes al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8.
De Sant Antoni Munanam fins al municipi de Sant Josep, concretament a Cala de Bou, perquè la biblioteca enceta avui la proposta Ritme en llibres.
Si es tracta d'una iniciativa d'animació a la lectura adreçada a persones adultes.
I acabam a Vila per veure l'exposició Esglésies d'Eivissa i Formentera.
La sala refectori de l'Ajuntament d'Eivissa acull aquesta mostra que ofereix un recorregut per alguns dels edificis del patrimoni religiós de les Pitiüses. La mostra es pot visitar en horari de matí de 9 a 2 i mitja, per la qual cosa avui encara podem aprofitar més d'una hora per veure-la. L'exposició continuarà oberta fins el 23 de gener.
Molt bé, i deixem aquí amb tot això. Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims minuts del programa aprofitem per felicitar el cantant i compositor britànic Zayn Malik, conegut popularment com a Zayn, simplement, que va néixer tal dia com avui de l'any 1993, això vol dir que fa 33 anyets, i ell va ser un dels membres fundadors de la boy band One Direction, juntament amb Harry Styles, Niall Horan i tota la resta. Ho deixem aquí, demà tornem 12:04 a IB3 Ràdio. Bona tarda.